Cada cop que menjo xocolata no puc parar fins que no m'acabo la rajola i després em sento fatal durant tota la resta del dia.
Quan pensem en dones, gairebé sempre pensem en les dones del nostre país. Només veiem allò que afecta qui tenim al voltant. Quan ets capaç de sortir de la capsa, totes les dones són la teva família. La nostra convidada d'avui, la periodista Mònica Bernabé, s'ha passat gairebé 8 anys a l'Afganistan i ha pogut veure com viuen les dones realment més enllà dels titulars que apareixen i desapareixen segons la conveniència. La indignació li va travessar el pit i es va posar malalta. Avui no té por i ho vol explicar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta cançó de Florence and the Machine parla justament d'això, de treure'n fora les nostres pors. De pors i d'incerteses segur que també en van passar les supervivents dels abusos de l'aula de teatre de Lleida, que avui han rebut bones notícies.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my
head. Then I set fire to our bed. De seguida saludarem la periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, que ja la tenim aquí, però abans avui hi ha novetats i molt bones en el cas d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida. Una notícia que precisament va destapar el diari Ara i que més tard Isabel Cuixet en faria el documental El sostre groc. Carla Verdés, s'ha reobert el cas, oi?
Sí, podríem dir-ho així. La Fiscalia de Lleida denuncia l'exdirector de l'aula de teatre de Lleida, Antonio Gómez, per abusos sexuals continuats i també dues exdirectores al centre per omissió del deure d'impedir delictes perquè creu que sabien què estava passant i no van fer res.
I ara què significa això?
Mira, tot comença amb l'emissió del documental El sostre groc d'Isabel Cuixet, estrenat l'any passat, on apareixien testimonis de 9 víctimes que van patir abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida. Les denúncies d'aquestes 9 alumnes es van arxivar perquè els fets havien prescrit, però arran del documental van aparèixer nous casos d'altres noies. En concret, són dues denúncies que s'haurien produït al curs 2018-2019 i que, per tant, no haurien prescrit. I això és el que ha portat Fiscalia a presentar la denúncia.
I això vol dir que l'exdirector i professor del centre, l'Antonio Gómez, podria ser jutjat?
Sí, podria ser jutjat per primera vegada, no pels casos que es van arxivar en el seu moment, però sí per les noves víctimes. Segons explica l'advocada Norma Pedemonte, els abusos sexuals que van aparèixer al documental i que han prescrit poden ser ara una prova per les noves denúncies.
Encara que hagin prescrit els casos anteriors, el fet que hi hagin hagut 2, 5, 15 dones que han denunciat aquest fet pot reforçar la veracitat de les dones, que ara, avui en dia, sí que poden anar a judici o poden portar aquest senyor a judici, com a element indiciari de que aquesta conducta que elles han viscut o que elles han patit ja ha succeït amb l'anterioritat. És a dir, que hi ha hagut una dinàmica delictiva i que, per tant, hi havia aquest senyor tenia una impunitat a l'hora de dur-ho a terme significativa. per dir-ho d'alguna manera.
I quina pena li podria caure?
Segons el Codi Penal de 2019, que és el que s'hauria d'aplicar en aquest cas, és d'un a tres anys de presó per víctima. Però què passa? Doncs que Antonio Gómez va marxar cap al Brasil amb una indemnització de la mateixa aula de teatre de Lleida de 60.000 euros, on encara es troba vivint ara. Per jutjar-lo, per tant, se l'hauria d'extradir, però no seria una decisió de la justícia espanyola, sinó brasilera. Si no torna, no se'l podrà jutjar i Gómez passaria com a mínim entre 10 i 15 anys al Brasil fins que hagi prescrit la pena.
Déu-n'hi-do. Doncs a veure què passa amb això. La Fiscalia també ha denunciat dues exdirectores del centre, que ho dèiem al principi, que sí que es troben en territori espanyol. Sí. Què els hi podria passar?
Mira, són Mercè Vallespí i Mireia Teixidor. En el seu cas, la denúncia és per omissió del deure d'impedir el delicte. La Fiscalia considera que sabien què estava passant i no van fer res, la seva pena, però quedaria només en una multa.
Aquest delicte, la pena que té associada en el Codi Penal, és una pena multa també, de 6 a 24 mesos. Sí que aquest article recull que quan els fets són contra la vida es preveu una pena de presó, però per la resta de supòsits, llibertat sexual o salut o integritat moral i física, la pena que es preveu és entre cometes, només de pena multa. Llavors sí que podrien ser jutjades, però la pena multa va de 2 a 400 euros. Vull dir que tampoc és una pena molt punitiva, per dir-ho d'alguna manera.
Una de les nou dones que va presentar denúncia per abús sexual que la justícia va arxivar perquè els fets havien prescrit i que apareix al documental del Sostre Groc de la Isabel Cuixet és l'actriu Violeta Porta. I la tenim al telèfon. Violeta, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Quan sents això, què suposa per vosaltres? Doncs que la Fiscalia hagi obert aquest cas i una mica el que estàvem sentint ara, en què penses quan sents això?
Doncs per nosaltres és una bona notícia en el sentit de que agraïm moltíssim que s'hagi reobert el cas o no reobert, però que sigui admès, no? o que el jutge o el jutjat de Lleida doncs hi posi una mica l'ull, no? No sabem en què acabarà, evidentment, i volem tenir també peus de plom perquè efectivament no sabem com acabarà el judici en cap dels tres casos, però de totes maneres estem contentes perquè creiem que serà un precedent aquest cas.
Confieu en que es farà justícia o teniu dubtes? Com ho veieu, això? O creieu que com a mínim és més important que se n'estigui parlant?
Sí, creiem que és molt positiu que se n'estigui parlant i sobretot que es doni visibilitat en aquests casos. Penso que ja m'ha ajudat molt gràcies a l'article del diari Ara i sobretot gràcies a la Isabel Coixet, que és la que ha canviat un article més en un documental amb l'impacte que ha tingut. Penso que part de la justícia ja l'hem fet nosaltres, ja hem aconseguit que moltes dones es vegin reflexades, no? en el nostre cas i siguin conscients d'identificar el seu propi abús, i per nosaltres això és molt més gratificant que una sentència de presó.
Després de tot això que ha passat, us han contactat altres dones que s'hagin trobat en situacions semblants en tot aquest temps? Perquè, clar, en vam parlar un dia i ja no n'hem parlat més, no? Com passa moltes vegades amb els diaris, no?
Sí, sí, de fet, els col·loquis que hem anat fent o que a vegades encara fem, que a vegades organitzem una projecció del documental del Sostre Groc i després un petit col·loqui amb alguna de nosaltres o amb diverses, habitualment sempre surt algú a la sala que ha patit un abús i en el cas concret d'abusos de l'aula, sí, després de l'article van sortir més casos i després del documental han sortit més casos, tot i que nosaltres no hi haguem parlat directament, perquè també respectem que cadascú
no
té per què parlar-nos.
Exacte.
Sí, exacte, cadascú té el seu camí, a vegades ens contacten, a vegades no, i cap problema, vull dir. Estem contentes de que es passin el pas igualment.
La qüestió
no.
és això el que deies, que es visibilitzi. Violeta Porta, actriu, moltíssimes gràcies per contestar al telèfon de Les Dones i els Dies. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies.
Estarem atentes.
Moltes gràcies.
Gràcies.
D'acord. Bona nit. Gràcies. When the moment arrives, you know I will be waiting. Kicking in the survival, the seas of life divide. It might seem to appear that I am dead already. I left it on the ground at your feet. Yes, Christopher.
Mònica Bernabé és igual, no sé si li semblarà bé a ella, Afganistan. És la periodista que més anys s'hi ha estat. No exagerem si diem que la Mònica Bernabé ha posat l'Afganistan al mapa per a molta gent. Va viure-hi durant 7 anys i 8 mesos, treballant com a freelance pel diari El Mundo, i després hi ha tornat infinitat de vegades. Per la seva tasca com a corresponsal, ha guanyat un dels premis més importants de periodisme, el Cirilo Rodríguez, i tot i així, ara acaba de publicar un llibre, ara que fa 9 anys que treballa i viu a Barcelona, el diari Ara, sota el títol Crònica d'un fracasso, Afganistan, la retirada, on denuncia, entre altres coses, la hipocresia de la comunitat internacional cap a l'Afganistan i també cap a unes ciutadanes, les dones afganeses, que sempre han sigut, diu Mònica Bernabé, ciutadanes de segona. Però és també un llibre personal, un llibre que parla sobre la pèrdua de la fe en l'ofici, ara veurem si és veritat això, parla de salut mental i també del sentiment de fracàs que hi és protagonista. Mònica Bernabé, benvinguda.
Hola, benvinguda.
Mònica Bernabé o Afganistan?
Bueno, al començament has dit i explica la seva experiència personal. No té por a explicar la seva experiència personal i és el que em fa més por, no? Perquè parlar d'Afganistan estic molt acostumada. Ara, tractar el tema personal, bueno, vinc en por en plan, a veure què em preguntaran.
El que has posat al llibre, eh?
No, sí.
Si t'has llançat i t'has obert en canal.
Sí, massa.
El primer que t'ha de preguntar és com estàs, perquè és difícil contestar amb sinceritat aquesta pregunta, perquè durant un temps et va costar aquesta simple pregunta del com estàs, no?
Doncs, per sort, estic molt bé. I si m'haguessin dit anys enrere que estaria així ara, realment m'hauria ajudat, no? Perquè quan estàs, en el meu cas, em van diagnosticar una depressió, quan estàs dins del pou, primer que és difícil sortir, però creus que no pots sortir, no? Llavors, si m'haguessin explicat que estaria com estic ara, doncs sí, m'hauria ajudat, sens dubte.
Després del que hem llegit a Crònica d'un fracasso, lo estrany és no estar en una depressió, perquè la situació que vivies en el teu dia a dia era molt dura. Ara doncs, en parlarem, si vols, però anar al supermercat amb por, no poder anar a menjar fora, anar a agafar un taxi i dir-li que et deixi dos carrers més endavant o més enrere perquè no volies que sapiguessin on vivies, anar amb $600 a la butxaca per si havies de fugir. Vull dir, perdona, però això de James Bond a Mònica Bernabé no hi ha distància.
Sí, és veritat, passa que totes aquestes coses que tu dius...
O Homeland, si volem fer un símil més.
Exactament, no? Passa que totes aquestes coses que tu dius, jo les vaig normalitzar en la meva vida quotidiana, no? Des de normalitzar anar vestida sempre de negre, això que tu dius, portar sempre...
Amb la túnica aquella,
amb
no?
la túnica aquella, o portar sempre $600 o més, depenia... a sobre, perquè a l'Afganistan no hi ha caixers automàtics ni funcionen les targetes de crèdit, i clar, mai no saps que pot passar en un país així, sempre has d'anar amb diners per si de cas. O el que tu comentes del supermercat, això va ser arran d'un atemptat que va haver-hi contra un supermercat freqüentat bàsicament per occidentals i on jo anava a comprar algunes coses, i on va morir gent, i llavors arran d'això, doncs jo anar al supermercat feia la compra en temps rècord, en 5 minuts, no? Però això ho vaig normalitzar, no? O sigui que no, en aquell moment no em semblava... estrany, no? Encara que soni raro que digui això.
Exacte. O sigui, ho sentim, allò comprant Nutella, que em deies que era una de les coses, deies que era una de les coses a les que t'havies enganxat quan estaves a Afganistan, suposo per la falta i perquè el sucre puja l'ànim, no?
Doncs sí, després per sort me'n vaig, aquest vici me'l vaig treure. Però sí, a l'Afganistan em menjava els pots de Nutella
com si
a cullerades, imagina't.
Quan et dediques al periodisme de guerra, m'imagino que sempre t'han dit allò de que valents que sou, i amb les dones encara més, eh? Oh, que valenta, no? Però a mi em sembla que el que realment... Ja sé que no t'agrada gens que t'ho diguis, això. Però a mi em sembla que el que més bèstia del que has fet és que jo m'imagino que tu devies contestar en aquests casos, doncs, no tant, no n'hi ha per tant, jo faig la meva feina, etc. Hi ha com una mena de pacte de silenci, no?, en el que tu no expliques gaire, ho dius una mica al llibre, no expliques gaire com estàs, ni què vius cada dia i que has de comprar la Nutella en mig segon perquè tens por que et matin, no? Explicar-ho ara és d'una fortalesa increïble. No sé com ho veus i, o si te n'estàs empenedint ara cada entrevista.
Bueno, explicar-ho... li vaig donar moltes voltes. Sí que considerava important explicar el tema del que suposa una depressió, no? Perquè jo crec que si no ho vius no pots arribar a imaginar-te, no?, la brutalitat d'una depressió. Jo posteriorment, també ho explico al llibre, he tingut càncer de mama i per sort va ser un càncer fàcil, entre cometes, que dic jo, no? Perquè no vaig haver de fer ni ràdio ni quimio. Però diguem que jo posaria la depressió i el càncer gairebé doncs, el mateix nivell, no? De por davant d'una malaltia que no saps com controlar-la. No?
El que sí, m'imagino que encara que cada persona és molt diferent, tots els corresponsals que estan en conflicte, tots els periodistes que estan en situacions així i que els hi passen qüestions semblants com la que explicaves, tots deuen passar por. Uns ho deuen tapar de la manera que poden, no? Cadascú ho deu tapar de la manera que pot, però sí que és valent el testimoni aquest de dir, ei, que ens passen coses, que no som uns trossos de ferro, que anem allà i ens digues igual tot, no?
Sí, jo crec que tothom passa por. Si no passessis por, no series humà. Passa que no ho expliques, perquè jo almenys pensava, si jo ho explico, la gent dirà, i què fas a Afganistan, no? No es torna, no? Vull dir, què fas allà, no? I després també jo crec que hi ha molta la tendència en els periodistes que treballen en zones de conflicte a explicar batalletes, no? És que a mi això...
És una cosa molt masculina, no? Aquesta del batalletes deu ser més els homes, no?
Bueno, també hi ha dones que expliquen batalletes, eh? Jo crec que aquest tema... I a mi això és un tema que em treu de polleguera. Jo...
Sí, són com Hemingway, no? Una mica allà amb el whisky i explicant que els hi passen coses superemocionants,
sí,
no?
Sí, sí. I jo a mi això no m'ha agradat mai. De fet, la gent s'estranya que jo no expliqui les batalletes d'Afganistan, no? També és cert que jo quan vaig tornar de l'Afganistan, parlar d'Afganistan a mi m'alterava personalment, no? Perquè estava passant una depressió, i fins i tot jo me'n recordo que quan estava vivint a Itàlia, que després de l'Afganistan em vaig traslladar a Itàlia...
On et pagaven molt menys perquè ja no estaves en perill.
Sí, això, aquest tema...
Això és un detall que ja parlarem ara, sí, de la precarització laboral dels periodistes, que això tampoc ajuda a tenir una bona salut mental.
Doncs la gent em deia, ai, però no parles d'Afganistan, no s'expliques res d'Afganistan, no? I jo, no, és que tampoc no hi ha res especial per explicar, no? Perquè tampoc no volia obrir la caixa de Pandora, no?
Però dius una cosa molt significativa, que vius com en una mena d'indignació constant. És a dir, que quan tornes a vegades aquí a Barcelona i veus a la gent potser al metro mirant el mòbil, te'n fas creus i dius, però com podeu estar tranquils amb el que està passant allà, no? Que hi ha alguna mena de dintre de la depressió, i ho diuen a vegades en aquests processos, també de molta ràbia, no?
Sí, 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 això sí. Ràbia per la inacció de la gent, no? Això d'una banda. I després també, jo almenys, ara he perdut aquesta tendència, però tot ho acostumava a comparar amb Afganistan, no? Llavors, si aquí hi havia un atemptat i la gent es posava les mans al cap, com per exemple va ser l'atemptat de la Rambla...
Clar, tu deies, jo en veig un cada dia.
No, a veure, jo tampoc és que veiés un cada dia, però jo pensava, bueno, i què us creieu que són els atemptats, no? És que feia aquesta lectura, no? Què us creieu que són els atemptats? És a dir, quan els afganesos fugen d'Afganistan, de què creieu que estan fugint, no? Llavors, clar, vivíem d'una banda que tancàvem les fronteres, perquè a més a partir del 2015 van intentar arribar un munt de refugiats i es tancaven les fronteres europees, i jo pensava, bueno, ara aquí hi ha un atemptat i tots correm-hi, no? Doncs què creieu? Per què marxen els de Síria en aquell moment o de l'Afganistan, no? Llavors tot ho tendeixo, que crec que també és un error, però i ara ho faig una mica menys, però tot ho tendeixo a comparar amb l'Afganistan, no?
Ara està canviant la cosa i hi ha altres qüestions que m'imagino que també trobar-te bé, etc, tenir un més lluny aquesta experiència fa que potser també veïs les coses d'una altra manera, oi?
Sí, però també... Bueno, continuo...
Encara portes Afganistan al cor.
Bueno, Afganistan i bueno, potser és que qüestiono moltes coses, no? No cal anar-se a Afganistan per trobar drames socials. Jo ara, a l'Ara, que diguem que m'he especialitzat en temes socials, clar, moltes de les coses que...
Te'n vas a les barraques, te'n vas a Nou Barris...
Sí, moltes de les coses que explico, i després veig el que es tracten els informatius o el que es tracten els programes, penso, de veritat, això és el més important que hi ha per tractar en el munt de coses que tenim aquí.
Perquè no expliqueu en aquest carrer que no tenen llum des de fa 3 anys, no?
Exactament.
Ho hem m'ha explicat una mica de, ara fa una estona, que parlaves d'aquesta, de la depressió, i parlàvem també d'aquesta precarització laboral, que això no va ajudar en aquesta depressió, no? I això la gent ho ha de saber, no? La diferència de... Tu em sembla que cobraves 255 euros quan estaves per pàgina a l'Afganistan, al Mundo, i després, al cap de no res, estaves cobrant 70 euros per la mateixa pàgina a Itàlia, no?
Això per la pàgina, és a dir, per article publicat en paper, perquè les notícies a web eren 35 euros bruts, amb la qual cosa jo... pregava que aquella notícia que jo havia escrit, perquè mai no ho sabia si aniria a web o aniria a paper, que és, si us plau, la publiquessin a paper, no? Però jo parlo del Mundo, el llibre, perquè jo vaig treballar per al Mundo com a periodista freelance, però això passa a tots els mitjans, absolutament
sí, i tant.
A tots.
La Vanguardia, a tot arreu.
A tots els mitjans.
Qui ha treballat en mitjans,
perquè,
ho sap.
Perquè jo he treballat per diversos mitjans, no només per al, sí, per al Mundo, no? I a més és aquesta contradicció, no? Perquè jo era la super corresponsal a l'Afganistan, la única periodista espanyola a l'Afganistan, que m'havien donat premis i era la rehòstia. Però després,
però
quan jo vaig,
per...
després quan jo vaig tornar em van dir no ho sento, és que ara ja no estàs a Afganistan, no estàs en un país en conflicte, per tant et paguem doncs la mateixa misèria que paguem a tothom. És que és així. És a dir, em van donar les tarifes que pagaven a tots els altres periodistes freelance que col·laboraven, en aquest cas, per al diari El Mundo. Per tant, molt reconeixement, està molt bé, lògicament ho agraeixes, però el fet de tenir molts reconeixements no vol dir ni molt menys que se't pagui de forma digna, no? I jo crec que això cal denunciar-ho, no?
I tant, i després m'imagino, jo ara pensava llegint el teu llibre, és que gairebé després d'una situació com la que vas viure a Afganistan, amb aquest nivell d'estrès, tu li preguntes a qualsevol metge, tenir una persona sotmesa durant 7 anys aquest estrès, i li hauríem pràcticament de pagar, no sé, una pensió de per vida.
Jo sempre dic que,
sí o no?
Jo sempre dic que bastant cuerda
vaig sortir.
Jo crec que bastant cuerda vaig sortir, no?
En el llibre expliques coses molt bèsties, dius que et senties sola, incompresa, en moments d'allò de foscor absoluta, de pensar en el suïcidi. Ara, quan has escrit això i quan la gent ho està llegint, què sents? Tens ganes d'ajudar algú que li passi, que potser el mateix, que pugui passar per una situació semblant? O sigui, quin ha sigut l'impuls per parlar de tot això?
Doncs l'impuls... Bueno, diferents raons, no? D'una banda, persones que es puguin estar en la mateixa situació, que no sé si els hi pot ajudar, la meva experiència.
Home, jo crec que molts periodistes del RAM t'ho agrairan, perquè potser ningú ha parlat tan clar de tot això.
Bueno, no sé, la veritat, no sé. Després veure que anar segons quins llocs, lògicament això té unes conseqüències, i que no és or tot el que llueix, no? És a dir, jo mai vaig exterioritzar el que m'estava passant. I a més, jo em vaig convertir en molt bona actriu, no? O sigui, a mi em feia una entrevista sobre Afganistan i diguem, no semblava que em passés res, no?
Jo t'he recordat que justament avui pensava, quan li vaig fer l'entrevista, devia passar per això, no? Sí, doncs, és a dir, perquè era doncs, més o menys del 2014 o així, no?
Sí,
i devia ser aquella...
Exactament. O fins i tot jo a Itàlia vaig mantenir en secret, amb totes les meves amistats, el que m'estava passant. I si tu preguntessis a algú, la Mònica estava patint una depressió, tu te'n diria, en sèrio? Doncs no ho semblava, no?
Tot el dia de festa.
Perquè... no, tot el dia de festa no, però jo en les meves relacions socials doncs actuava de forma normal, per entendre, i em rella, però jo quan tornava a casa doncs d'una banda que treballar resultava molt difícil perquè jo tenia mal de cap constant, tenia ganes de dormir constantment, la inspiració, a més és clar, si et dediques a escriure, la inspiració no em venia ni per casualitat, no? I no tenia ganes d'absolutament res, no?
I tu creus que vas mentir o no vas dir que et passava això més per una qüestió laboral o perquè tenies por que pensessin que estaves perdent facultats en la teva feina o més per l'estigma o va ser una barreja de tot?
Bueno, jo crec que va ser una barreja de tot. Això, a mi quan em van diagnosticar la depressió va ser el 2014, que potser ara s'ha avançat una mica més en la salut mental, Però en aquell moment, ja en el moment que a mi em van dir que havia d'anar al psiquiatre, la meva reacció va ser, no, jo no estic boja.
No.
Aquest va ser el meu pensament. I quan em van receptar, doncs, prendre tota una sèrie de pastilles, jo deia, però és que jo no estic boja, no? Després va coincidir, vaig tenir la mala sort que va coincidir l'accident de German Wings, aquell avió que es va estavellar amb un munt de...
Molta gent.
Molta gent, no? I que el pilot, doncs, que havia estavellat l'avió a posta, no? Perquè patia una depressió. Llavors es va parlar molt als mitjans sobre la depressió, les capacitats de les persones que pateixen depressió, i jo vaig pensar, això és un tema que no puc treure per res del món, no? Perquè se'm posarà en qüestió les meves capacitats, no?
Clar.
Diguem que no va ajudar, diguem que no va ajudar.
No, ja m'imagino. Tenim el llibre de Crònica d'un fracasso. Jo tota l'estona preguntava, però per què un fracasso? Si aquesta dona ho ha patat, no? I encara que ens estàs explicant sobre la depressió, és a dir, la feina que has fet allà és molt important. Fins i tot moltes de les coses que han passat han estat gràcies a tu. Estic parlant, per exemple, del cas dels traductors que tu vas denunciar, tots els traductors que treballaven pel govern espanyol i que es van quedar in albis quan van arribar els talibans i que no podien sortir del país, i tu no vas parar, tu fins que vas aconseguir que es moguessin els fils i aquesta gent tingués asil polític. Hauries d'estar que no hauries de passar per les portes. I em dius Crònica d'un fracasso. Bueno, explica-m'ho, Mònica.
La Crònica d'un fracasso, el títol del llibre fa referència més a la situació de l'Afganistan, no? La Crònica d'un fracasso de la comunitat internacional que ens va vendre una pel·lícula, i resulta que aquesta pel·lícula no s'aguantava per enlloc, no? D'aquí el títol de Crònica d'un fracasso, no?
I també una qüestió personal de dir... he hagut de deixar de fer allò que més m'agradava i no puc estar allà, o potser ja no t'agrada tant estar a Afganistan?
No, a veure, jo m'agrada fer periodisme de denúncia, no? És a dir, qüestionar, bueno, no qüestionar per qüestionar, no? Sinó posar el focus en les coses que no funcionen, no? I a mi m'és igual estar a l'Afganistan que estar en un altre lloc, no? Sí que és cert que tinc una vinculació, i és lògica, no?, amb Afganistan, i que jo...
Que la tindràs per sempre, no?
Sí, lògicament. I a més que jo tinc molt la mania de, si vull parlar d'Afganistan, he d'anar i veure-ho, no?
No ets d'aquestes que telèfon, que parlen de tot.
No sóc d'aquestes per telèfon que parla de tot. I a més, em sento com amb la responsabilitat moral de... jo sóc, en certa manera, un referent sobre l'Afganistan. Llavors no m'agrada parlar per parlar. Si parlo, he d'anar i confirmar el que estic
en un lloc on m'imagino que no és gaire fiable tot el que puguis trobar ni per xarxes, ni per els diaris, etcètera, no?
Però jo crec que també moltes vegades es té la... Bueno, no sé, aquesta pregunta de... bueno, Afganistan, però tu quan tornaràs? T'agrada Afganistan? Tornaries a viure a Afganistan? No, Afganistan per viure és una merda de país per viure. Jo no desitjaria a ningú viure en aquell país. I jo cada vegada que he tornat a Afganistan, primer quan vivia allà, tornar a Afganistan era dur perquè la meva família, ma mare es quedava plorant cada vegada que marxava a l'Afganistan.
Encantats, ara que estiguis al viari.
Ara està molt content.
Salutacions a la mare de la Mònica, que jo l'entenc.
Ara està molt content. Jo estava convençuda que volia tornar a l'Afganistan i treballar, però era un mal tràngol deixar a la meva família com la deixava, no? I ara cada vegada que he tornat a l'Afganistan és un país que m'altera, no? M'altera emocionalment.
Suposo que també els records, no? Total.
Bàsicament perquè també ara cada vegada que torno penso com vas aguantar aquí gairebé 8 anys, no? És la pregunta que em faig, no?
Heu de canviar el títol d'aquest llibre. Es diu Crònica d'un fracasso, però hem de dir Crònica de... vaja, d'una conquista. Navy blue, your eyes are on my mind. I never viewed the solitude as something to... Ja sabeu que estem a Les dones i els dies i li hem de preguntar per la dona a l'Afganistan. Evidentment, a més, en aquest llibre de Crònica d'un fracasso en parla moltíssim. Aquest llibre també és un llibre sobre la hipocresia, sobre la frivolitat amb la que mirem el que no tenim a la vora.
I les dones són allò, el paquet, perquè expliques aquesta invisibilització total de les dones, de que una dona, per exemple, fins i tot per tenir una cesària a l'Afganistan ha de demanar permís a l'home, és a dir, mil qüestions que vaja. És que ni fins i tot a la làpida quan es mora pot ser Montse Virgili, és a dir, ha de tindre el nom del senyor, no?
Sí, exactament, ni tan sols a la làpida es posen els noms de les dones, es posa don, es posa filla de o dona de, es posa el nom
només pot ser de alguna cosa de, no?
Exactament,
de l'home.
Sí, exactament. I a les partides de naixement fins al 2019 només es posava el nom del pare, és a dir, el nom de la mare no apareixia ni a les partides de naixement de les criatures, no?
Hi ha una cosa també molt interessant que ara ho discutíem a micro tancat, que deies també totes aquestes dones que estan a l'Afganistan sembla que ara amb els talibans ho estan passant fatal, però és que abans no estaven molt millor.
Bueno, ara estan pitjor,
sí, sens
dubte,
pitjor.
Però abans no estaven per res.
No estaven en minifalda a les discoteques.
No estaven en minifalda a les discoteques. De fet, jo em vaig quedar com... Quan els talibans van arribar al poder, que tothom, les dones afganeses, pobrissones... I jo pensava, bueno, si ara us mobilitzeu, vull dir, s'han estat malament sempre, no? Que passa que com abans estava la comunitat internacional i miraven cap a una altra banda, perquè és que el que fèiem era mirar per una altra banda...
Estaven els americans allà. Quan estem els americans allà, tenen Coca-Cola i ho tenen tot, no?
Exactament, no? Doncs pensàvem que estava bé o no volíem veure la realitat, perquè diguem que jo almenys ja l'havia denunciat. A més, el 2014 amb el periodista Gervasio Sánchez havíem publicat un llibre i una exposició sobre la situació de les dones a l'Afganistan, que ja era prou revelador de la situació, no?
Era una d'aquestes, justament quan vau fer aquesta exposició i aquest llibre, una d'aquestes coses que tu creus que també va ajudar en la depressió, al veure la situació de totes aquestes dones i el que vivien en el seu dia a dia? Perquè és un mirall, no?
Vull dir, al final tu... Bueno, és que era la situació de les dones, la situació de tot.
De tothom.
O sigui, és que l'Afganistan, l'agafis per on l'agafis, trobar històries alegres, diguem que no era molt, molt fàcil, tot i que jo una de les coses he de dir que una de les coses que m'ha salvat és l'humor, perquè jo sóc molt d'humor i d'ironia, i d'humor negre també, llavors això és una de les coses que m'ha salvat al llarg de tots els anys que he estat a l'Afganistan i posteriorment, això per a algú que estigui en aquesta situació, i després també em va ajudar molt fer esport per poder sortir del pou, que també ho recomano, no?
Abans parlaves de les fanfarronades, que els agrada explicar a alguns corresponsals. Tu no tens una fanfarronada, tens una història preciosa, preciosa i també molt identificativa, que expliques al llibre, que és la de l'Islam, un traductor, que s'havia de casar, i explica-ho tu, perquè és que és molt maca aquesta història i explica moltes coses.
Bueno, l'Islam era un dels traductors que vaig tenir a l'Afganistan i es va casar. Tots els matrimonis a l'Afganistan, o la majoria, un 99%
pactats,
jo diria,
són
pactats entre famílies. La seva família era una família progressista, amb la qual cosa ell va poder doncs tenir una certa relació amb la noia, bàsicament per telèfon, abans de casar-se, perquè moltes vegades ni tan sols veien...
Aquesta noia m'agrada molt la veu, no?
Sí, exactament. Vale. Moltes vegades ni tan sols veuen a la núvia o al nuvi, no? Uh-huh. I aquest noi, doncs, tenia una certa sensibilitat, i a més també és tradició a l'Afganistan que a la nit de noces s'han de tenir relacions sexuals. El sexe és un tabú total.
Jo ja em vaig quedar parada que parléssiu amb ell sobre això.
Sí, sí, jo em vaig quedar parada que
ell
tragués el tema, no? Uh-huh. Llavors ell em va dir doncs, que no havia mantingut relacions. A més, el noi ha de mostrar doncs, que la noia és verge amb un mocador tacat de sang, no? Llavors, ell havia de demostrar la prova a la seva família i em va dir doncs, que no havia mantingut relacions sexuals i que cada vegada que s'acostava la noia, que jo crec que també és molt representatiu, la noia es posava a plorar, no? Us podeu imaginar... et cases amb un noi i cada vegada que se t'acosta tu et passes a plorar de la por que et fa que et toqui, no? Ni tan sols.
Perquè ja t'han explicat les altres amigues de la teva mateixa edat com toquen els senyors a l'Afganistan, no?
Sí, exactament, no? Jo tinc la teoria que totes les dones, o la majoria de les dones afganeses, són violades al moment de casar-se, perquè mantenir relacions en contra de la teva voluntat amb un home que gairebé ni coneixes.
Doncs i això, a vegades amb molta diferència d'edat.
Exactament,
vegades...
això és una violació. Llavors el noi estava tan... Clar, estava, és un tema que tractés amb mi, amb una dona, volia dir que el noi estava totalment desbordat, no? Que
I,
no
sabia i era com... més avançat de lo normal, no? Sí, de l'estàndard.
Sí, sí, aquest, vull dir que era un noi amb formació, que no era un noi que no tingués formació. Llavors ell em deia, i no hi hauria alguna medicina per ajudar la meva dona perquè no li fes mal? I jo deia, però és que a veure, medicina, és que això no es tracta de medicina. Llavors em va acudir, doncs, i dic, home, doncs vaselina, potser la vaselina et pot ajudar, no? Llavors vam recórrer farmàcies, supermercats d'aquests occidentals, és a dir, tot a
allà on
venen
la Nutella.
Exacte, on venia la Nutella, a veure si hi havia lubricant. Sí que hi havia Viagra, a diferents llocs vam trobar Viagra, no vam trobar lubricant a cap lloc. I llavors doncs, es va donar la casualitat que un col·lega periodista, l'Antonio Pampliega, venia, viatjava a l'Afganistan i em va escriure un email en plan, Mònica, necessites que et porti alguna cosa d'Espanya? I jo li vaig dir, pues mira...
Pernil i lubricant.
Li vaig dir, doncs porta'm lubricant. Clar, el tio va flipar, no? En plan, em va dir, sé que tu passes bé a l'Afganistan. I dic, bueno, ja t'ho explicaré quan vinguis, no?
Fent broma, però realment... explica moltes coses sobre el país, no?
Sí, exactament.
O sigui,
sí,
és igual com estiguin les dones, però els homes, tots trempats, d'estar a l'Afganistan.
Sí, exactament, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Parlant amb la Mònica Bernabé d'aquest llibre fantàstic, Crònica d'un fracasso, on parla de política, parla d'Afganistan, parla de les dones, parla de depressió i també parla d'això que ens ha comentat abans, del càncer de mama, que quan ja t'havies, podríem dir, curat d'una cosa, va ensopegar l'altra, no? Uh-huh. I vas adonar-te'n que és més fàcil parlar de càncer de mama que no pas de depressió, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí.
Què fa més por?
Bueno, jo crec que tot fa por, no? Les dues coses fan por. L'únic que amb el càncer doncs et diuen, mira, t'operaràs tal dia, després has de fer això, allò i allò altre. En la depressió no tens ningú que et digui les fases que has de seguir per intentar curar-te, no? El càncer, almenys, les coses semblen que estan clares, no? Que després sigui un èxit o no, això és una altra cosa, però almenys algú et diu quines fases has de seguir, no?
Doncs no sé quines fases de seguir, per igualment ser tan bona com ets. Mònica Bernabé, gràcies per aquest llibre, per Crònica d'un fracasso, que hem de parlar amb l'editorial perquè canvien el títol, ja ho estem dient, i seguiu-la a les Cròniques de l'Ara i continuem la teva feina.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
I les dones i els dies, aquest programa en directe, que falta un minut per 3:15 de la nit. Esteu sentint a la sintonia de Catalunya Ràdio aquest programa i avui passa pel test feminista de les dones i els dies el divulgador musical Ramon Gené, que cada dijous, el podeu veure a TV3 amb el programa Això no és una cançó, acaba de publicar a Mare Llibres, perquè aquesta gent no para, si Beethoven pogués escoltar-me, una porta a les millors històries de la música, però aquí a patir.
Les dones i els dies. I els homes, què? There ain't no reason you and me should be alone
tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. Creus que és possible l'amistat entre home i dona?
Jo crec que per una dona és més fàcil ser amic d'un home que per un home ser amic d'una dona. No sé si recordeu una pel·lícula que hi havia, potser és que jo, com que soc boomer, ara parlaré d'una pel·lícula que diré, uau, aquesta pel·lícula fa mil anys. Es deia Cuando Harry encontró a Sally. Són amics, intenten ser amics, però al final acaben emmerdats. Perquè amb ell se li fa molt difícil. Potser sí, potser cada vegada més, potser cada vegada és més possible que sigui així. Però fins ara em sembla que era bastant complicat per un home més que per una dona.
Si vas a un restaurant, obres la porta perquè passi primer la dona abans que tu? Li serveixes la beguda a ella abans?
Jo sí, jo ho faig. Jo obro la porta, però a una dona, a un home, a una persona més gran que jo, obro la porta a tothom. I serveixo la beguda, si la tinc jo a la mà, a tothom, però no la serveixo a la dona perquè sigui una dona. O no, ho faig perquè m'han ensenyat així. M'han ensenyat la cortesia. O sigui, m'agrada ser cortès, m'agrada molt ser amable, m'agrada molt que la gent es trobi a gust al meu voltant. I si puc obrir-te la porta a tu, te l'obriré, i si vaig amb una altra persona que sigui un home, doncs també li obriré. diré si puc.
Has tingut por que aquesta cortesia et faci semblar masclista?
No l'he tingut mai. Tampoc mai ningú m'ha dit res en aquest sentit.
Digue'm, l'últim llibre, disc o pel·lícula fet per una dona que has vist, llegit o escoltat?
Doncs mira, ara estic llegint... De fet, aquest estiu he rellegit... O sigui, jo vaig començar a llegir com un boig quan tenia 17 anys i vaig descobrir moltes lectures. I una de les primeres lectures que vaig descobrir un estiu va ser Agatha Christie. I aquest estiu m'ha agafat com una falera i he tornat a llegir Agatha Christie, però a lo loco. I em sembla tan magnífica aquella dona, o sigui, el talent, la manera de plantejar allò que se'n diu, no una novel·la policíaca, ni una novel·la negra, una novel·la de misteri, de problema, un joc, algú que planteja un joc intel·lectual amb el lector i que et parla de tu a tu i que et manté allà. Doncs diria Agatha Christie.
Quines dones famoses has admirat o admires?
Doncs Lady Gaga, Born This Way, que és un àlbum de l'any 2011, i m'encanta Born This Way, aquesta cançó que dona títol a l'àlbum, o m'encanta The Age of Glory, que és l'última cançó de l'àlbum, i que per cert és una de les cançons que fem amb el meu nou programa de tele. Això no és una cançó.
I dones no famoses?
La meva dona.
Creus que t'han educat diferent que les dones de la teva família perquè eren dones? Posa'n un exemple.
Home, jo vaig anar a un col·le només de nois i les meves germanes van anar a un col·le només de nenes. I sí, en els meus col·legis, en els col·legis que jo anava, que eren molt religiosos, els que anàvem les meves germanes i jo, que eren molt religiosos, doncs eren molt diferents, naturalment, el que ens ensenyaven a nosaltres o el que els ensenyaven amb elles. Ara, haig de dir que, tot i això, crec que no he sortit malament del tot. Em sembla.
Quan sents la paraula feminisme, en què penses?
Quan sento la paraula feminisme, penso guai. Em sembla molt bé. Sí, és clar que sí. Vull dir, si tot és per anar endavant i perquè les coses vagin millor, doncs jo m'apunto, esclar, cap problema.
Creus que els homes poden ser feministes?
Home, jo crec que sí, no? S'ha de ser dona per ser feminista? Bueno, no ho sé, m'agradaria pensar o creure que sí que ho soc, perquè suposo que un home pot ser tan feminista com una dona.
El moviment feminista dels últims anys t'ha fet repensar accions o comportaments?
Ha fet repensar moltes coses, però sí. La resposta és sí, i crec que per millor. Definitivament per anar millor.
Has patit molt amb el qüestionari?
No, simplement que hi ha un parell de coses que no he dit, però no. Sí que heu autocensurat una miqueta, una miqueta.
A les dones i els dies, et canviem la lluna.
Avui super popular i sé que t'han convidat. Ja fa 80.000 anys que miro el teu Instagram. Sé quasi tot el que fas, hauré de dissimular, que sols em falta saber el teu DNI sexual.
DNI sexual, això com deu ser, Julio Ojeda, bona nit.
Bona nit, Montse.
Anem molt fortes, amb aquesta cançó que m'has posat aquí al final.
M'encanta, m'encanta. Sí? Sí,
escolta, és la Svetlana, cantant Superlesbiana.
Superlesbiana.
I per què estem posant aquesta música? Doncs perquè fa dies descobríem una notícia que feia una mica de fredat, que avorriant a la Plana Baixa, el regidor de Cultura de Vox va fer retirar les subscripcions públiques de llibres i revistes en català com Cavall Fort o El Temps, i que gràcies a la pressió popular es va haver de fer enrere. Però, com que no en tenia prou, que els de Vox ja sabem que no en tenen mai prou, ara els ha tocat el rebre els llibres de temàtica LGTBI, perquè tothom sap que són superperillosos, i de l'àrea infantil i juvenil. I llavors li vam dir a la Júlia Ojeda, tu que ets una dona llegida, que és investigadora predoctoral i crítica literària, s'ha llegit tota la Rodoreda de dalt a baix, dic, escolta, vés a mirar aquests llibres a veure si són tan perillosos com diuen. I Júlia, com has vist això?
Bueno, d'entrada, ha estat tot un experiment, perquè la secció infantil normalment no la tinc gens controlada, i pensava, realment quin contingut han de tenir aquests llibres perquè aquesta gent, que ja sabem que són molt sonants, els arribi a qualificar de contingut pornogràfic, no? Uh-huh. I clar, la sorpresa és que quan els he anat a buscar, la majoria són llibres que el que ens expliquen és la realitat quotidiana que trobem quan surts al carrer de casa i veus mares, no? Dues dones que són mares, dos homes que són pares, famílies monomarentals, famílies que s'han reconstruït perquè el pare i la mare han refet les seves vides, no? Vull dir, que és una... A més, són set contes que narren la quotidianitat de nens i nenes, no?, a la ciutat de València.
I a més que està molt bé, perquè si tu estàs en aquesta situació, que ets una família d'aquestes, doncs que hi hagi un referent, que no sempre els llibres que llegeixin els teus fills siguin el mar, la mare, el pare, el fill, l'Esperit Sant, no?
Clar, clar, tot totalment. A més, l'editora de la col·lecció, la Dolors Pedrós, que està bé dir-ho, no?, que és, sí, forma part d'una col·lecció titulada Contes familiars de l'editorial valenciana Edicions 96, ho deia, no? L'objectiu de la col·lecció era precisament que els infants tinguessin referents de diversitat i que poguessin ser llibres que es llegissin a l'escola.
Com se t'acudeix, diversitat? Qui t'has pensat que ets?
Clar, clar, exacte. Aleshores, arribar realment a qualificar, no?, d'urgència, diguéssim, política, moure aquests llibres a la secció d'adults, no?, és realment una barbaritat.
I aquests llibres són accessibles aquí a Catalunya? Es poden comprar?
Sí, sí.
Vull dir que, perquè ara jo crec que ara totes les famílies els haurien de comprar, no? Edicions 96, des d'aquí propaganda.
Sí, sí, necessiten la nostra ajuda. Bé, de fet, en més de 100 biblioteques de Catalunya els podeu consultar, és el que he fet jo. I en aquest sentit, pensava fins a quin punt és un problema d'imaginació política, no? Perquè dius, bueno, al final el que ens està plantejant aquesta literatura és que ens posem a imaginar totes les vides possibles i totes les maneres de ser i de viure aquestes vides possibles, no? I això em va recordar a una citació que obre l'assaig Feminisme interromput, Rebentar el poder, no?, que recentment ha publicat Raig Verd, de l'autora Lola Ulefmi.
Que de passada recomanem, també.
Sí, recomanem, molt interessant. I el llibre s'inaugura amb una citació que diu: imagineu d'una altra manera, refeu el món, n'hi ha que no hem tingut mai cap altra opció. No?
Sí, perquè nosaltres no... Jo, la Pipi Calces Largues, que a mi m'encantava, era el llibre meu infantil, el tenia trencat i ratllat, era una noia que no tenia pares, m'entens?
Aquella tristesa...
Hem anat a millor, jo crec. Sí, que ara, sí, pots tindre dos mares, tres pares, escolta'm.
Sí, sí, no, totalment. Clar, el que al final, més enllà de la manipulació política i de la manipulació ideològica que hi ha al darrere d'això, el que més sobta són les ganes de de trencar amb models literaris, culturals, que al final el que estan fomentant és convivència, respecte, no?, i que tothom pugui viure la seva vida com vulgui.
Escolta,
no?
Júlia, digue'm alguns títols d'aquests, perquè estem, sí, dient Edicions 96...
Sí, que... de fet, crec que estaria bé mencionar les autores, que són Antònia Cardona i Natàlia Ferrús, i les il·lustracions d'Alba Blà. I bé, els títols que us he portat jo són, per exemple, Tinc dues mares, no?, que és la història de la Júlia, que ens explica que té dues mares, una qui anomena Mareta i l'altra Mare, no?, i simplement ens explica que elles, doncs, les seves dues mares tenen cura de el dia a dia, de la gestió familiar, domèstica, etc, etc. Després tenim Tinc dos pares, no?
Bé, són... No hi ha confusió, eh? Tinc dos mares, tinc dos pares.
On en Mica també ens explica, no?, que a més són companys de classe amb la Júlia, no?, és com tota la comunitat, que el Pol i el Manel, els seus pares, tenen aficions diverses. Un és investigador i li agrada els microscopis, i l'altre pinta quadres. Vull dir, que molt allunyat del contingut pornogràfic
això
que ens podríem imaginar.
Això és diversitat. No, a més, són tonteries.
Exacte.
Microscopis i pintura.
Totalment. I també m'ha interessat molt el de Tinc dues famílies, perquè, clar, jo pensava, bueno, serà aquesta cosa de, no, de sexualitats diverses i de monstres, no, de gènere.
De tres caps, sí.
Exacte. I dius, bueno, és que realment el contingut del que estem parlant també passa per dir, mira, la gent es separa i es divorcia. Clar, com que tot això tempta...
Això a Vox no els hi passa mai. Clar. Tots viuen fins al final.
Sí, sí.
El Rubiales no està separat, que no se'n recorda. El Rubiales, sí, és de Vox. Ell no ho sap, però és de,
sí,
Vox.
Sí. És fortíssim, no? Tot allò que sembla que no pot encabir-se dins de la sacrosanta, no?, heteropatriarcalitat.
Binari, tot, A, B...
Exacte, pare, mare, i evidentment la dona parint, no?, com una conilla, i tot el que quedi fora, que és el, no?, 99% de la vida i de les relacions, doncs s'ha de posar a la secció d'adults.
Doncs això és per infantils, però perquè no us penseu que només fem recomanacions literàries per nens i nenes.
Sí.
Doncs parlem d'un altre, en aquest cas, per grans.
Sí. La teua tendresa insumisa, el teu cor desobedient. Ens imagines llegant la geografia, creuant països, mirades i destins. Fem de la vida la millor filosofia, juntant les mans, creuant els dits.
Va, Vas molt forta, Julia Ojeda, amb aquesta música, amb aquesta hora. M'agrada, perquè estem acabant amunt,
Hem d'animar-ho, això.
Escolta, dos mares, dos pares, aquesta col·lecció tan xula d'Edicions 96 de València. Però ara, on anem?
Anem a l'antologia Amor sense casa, a l'antologia poètica LGTBIQ catalana, que va ser publicada l'any 2018 per Angla Editorial i va ser concebuda, diguéssim, per Sebastià Portell. I lliga una mica amb aquella situació que us deia abans, no?, de la Sharp, de la capacitat d'imaginar, no?, una altra manera de viure, una altra manera de ser, una altra manera d'escriure, no?, que és al final...
D'aquest llibre de feminisme interromput, el primer que deia.
Exacte. Mm-hmm.
I com és aquest món dels amors sense casa?
Mira, els amors sense casa, de fet...
M'encanta aquest títol,
Sí, és home, meravellós. Maria Mercè Marçal. És una citació parafrasejada d'un poema de Maria Mercè Marçal, que és fantàstic, i en aquest sentit és un dels grans primers reculls de literatura temàtica LGTBIQ catalana. Nosaltres tenim molta influència del món anglosaxó, per tant, jo crec que és molt important posar en valor els textos que tenim d'acollida pròpia. A més, és sorprenent perquè trobareu poemes que van ser escrits per Maria Antònia Salvà, primera gran poeta catalana, també Mireia Calafell o...
I per què es considera LGTBI? Perquè Maria Antònia Salvà ho era lesbiana, o perquè havia escrit un poema sobre això? Vull dir...
Portell el que diu és que ell no pensa tant quan recull els textos en la vida biogràfica dels autors, sinó que ell el que fa és interpretar lliurement aquells textos que li poden remetre a altres amors, a altres cossos, a altres sexualitats, a altres gèneres, no? Uh-huh. I el que al final reivindica a partir també de la sempre citada Virginia Woolf i la seva cambra pròpia és la necessitat que totes les comunitats puguin escriure's i dir-se en els seus termes i en els seus llenguatges, no? I crec que en aquest sentit aquesta antologia és una molt bona recomanació. I de fet, si em permets, crec que és interessant lligar-ho amb el fet de que ara, enguany, aquest octubre, tornem a tenir el Festival de Literatura Culit, no? També comissariat pel mateix Sebastià Portell, que tindrà lloc del 19 al 21 d'octubre.
A Barcelona?
A Barcelona, sí. Us convido a consultar el programa. Perquè
segur que s'ho ha currat molt, perquè aquest xic és molt aplaudible. Sí. Ens agrada molt a casa. Doncs escolta, em vols acabar amb una frase de l'Anne Carson, perquè tu no t'hi poses per poc, de l'escriptora.
No. Diu, si no ets la persona lliure que vols ser, has de trobar un lloc on puguis dir la veritat, on puguis explicar com et van les coses.
Doncs aquest lloc podria ser perfectament Les Dones i els Dies, i amb la Júlia Ojeda aquí cada setmana.
Sempre.
Moltes gràcies, Júlia Ojeda. Escolta'm, avui tenim temps, no m'ho puc creure. Anem a posar la cançó de Julieta, que també parla d'amor.
Quan em mira, quan em mima, quan m'estima pura adrenalina. Quan em mira, quan em mima, em susurra i em diu que és prohibida. Tiene el mando.
Les Dones i els Dies també ens agrada ballar. Nosaltres la ballarem demà, també, que us tenim moltes ganes de que escolteu el programa. Vindrà la gent de Jo Travesti, aquesta obra fantàstica que faran a la Fundació Brossa i que té ganes de recuperar tota aquesta història del món travesti a Barcelona, i que ens fa molta il·lusió que vinguin, perquè realment és emocionant i molt especial aquesta obra. Aquest programa l'hem fet possible a Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Edu Arnàs, la Carla Bardés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 11 i sapigueu que tenim un correu electrònic que està esperant els vostres desitjos. donesidies@catradio.cat. Fins demà!